Vivències, a Ona Codinenca.
Molt bon dia tinguem tots. Avui contem amb la col·laboració de la senyora Rosa Maria Collet i també ens visita la germana Visitació, el senyor Pere Fontserè, servidor de vostès, Pere Vallcorba, i el nostre director, Lluís Capdevila. Amb vostès, Vivències. En el programa Vivències, atent com sempre amb l'actualitat lligada a Sant Feliu, vàrem recordar en l'edició passada com es vivia la Setmana Santa als anys 40 i 50. Des d'aleshores ha plogut molt, però encara que els feliuans d'arrelada fe cristiana es viu possiblement en renovada religiositat. Jo no ho he sabut dir, això, eh? El de dia a dia, en aquestes celebracions, ens en parlaran la germana Visitació i la senyora Rosa Maria Collet, a les que donem la més cordial benvinguda als micròfons d'Ona Codinenca.
Esteu a casa vostra, sigueu benvingudes.
Moltes gràcies.
Bé, germana, comences tu. Bueno, ja sé que ens entens molt bé el català.
Perfecte.
I tu parlaràs un castellà de Valladolid o de per allà, no? Perfecte,
de
no?
De Burgos.
De Burgos? El millor de tots, no?, del castellà.
Bueno,
el que s'entén més bé.
Vale.
Vinga, endavant.
Vale, bon dia a tothom. També sé paraules en català, frases, que ja llevo aquí 4 anys, i doncs, con cariño, lo estic emprenent molt poc a poc, però... Lo voy a hablar.
Bueno, a poc a poc i bona lletra.
Exacte.
Que em deia, una cosa era petita, una germana que anava jo al col·legi. A poc a poc, Lluís, a poc a poc i bona lletra.
Exacte. A ver, Semana Santa. Todos esperamos con ilusión Semana Santa. Pero hay dos formas de esperar la Semana Santa. Unos para descansar, que tienen razón. Otros para pasarlo bien en el mar, también tienen razón de ser. Y otros para asistir a reuniones, a procesiones, que también está bien. Pero la Semana Santa es más. La Semana Santa se llama también la Semana Grande. No porque tenga más horas, sino porque se celebra el gran misterio de la redención, que es muerte y resurrección de Jesús. La Semana Santa es una oportunidad que tenemos toda persona, de cualquier religión que sea, de cualquier edad que sea, y cualquier intencionalidad que tengamos al inicio de la Semana Santa, tiene un objetivo muy fuerte, y es dejarse llenar por el espíritu de la Semana Santa. Y el espíritu de la Semana Santa es descubrir en las procesiones, descubrir en toda la religiosidad, que hay mucha estos días, descubrir en las Eucaristías, si se asiste, descubrir en cualquier programa de televisión que den cosas apropiadas para Semana Santa, descubrir con un corazón abierto que Dios nos sigue amando. Porque Jesús, el que vino a este mundo en forma de niño, vino nada menos para compartir con nosotros la debilidad, la grandeza de amar, la grandeza de ser hermano y la grandeza, sobre todo, de perdonar. Pues bien, la Semana Santa tenemos esta oportunidad que no me gustaría dejar que la gente que me oye no lo tenga en cuenta. Créanme que lo digo con mucho cariño. Con un corazón abierto, descubramos a ese Cristo que sirve, a ese Cristo generoso, a ese Cristo que nos ofrece la felicidad. Ahora, entre paréntesis, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no desea ser feliz? ¿A quién no le gusta ser feliz? Pues, señores, todos los que me escuchan, la felicidad está, simple y llanamente, en descubrir dentro de nuestro interior esa presencia de Jesús, esa presencia que en Semana Santa le vemos en las cruces, les vemos en las procesiones que sufre, pero Jesús, óigame bien, Jesús ya no sufre. En la actualidad, vivir la experiencia de la Semana Santa es vivir junto a las personas que sufren. Es ese Jesús sufriente de 2014. Y ese Jesús sufriente del 2014 lo tenemos posiblemente en nuestra familia. Tenemos familia, gente que se encuentra sola, que se encuentra triste. Tenemos, conocemos nosotros amigos. Pues celebrar la Semana Santa es acercarnos a ellos para que desde el espíritu de la cruz, que es el espíritu del amor, el espíritu del perdón, el espíritu de eso que nos da ayuda a dar sentido y razón de ser de todo lo que hacemos. Empezó la Semana Santa en el Domingo de Ramos. Qué bonito es descubrir y ver por televisión todas las parroquias llenas de gente a la entrada con ramos. ¿Y qué pasa después? La gente se va. ¿Y quién entra en la iglesia? Poquita gente. Pero, señores, si la Semana Santa es el inicio de esa experiencia de redención que todos tenemos, y el día de la Eucaristía, el día de la Pasión, del Domingo de Ramos, es las palmas que indican que Jesús viene a triunfar, que Jesús ya ha triunfado, pero que Jesús todavía tiene que seguir triunfando porque hay mucho dolor en este mundo. Y en el 2014 hay tanto dolor que muchas veces la gente no descubre esta grandeza de este Dios que está cerca de nosotros. Pues esto es Semana Santa. Descubrir la grandeza de Dios en el nuestro corazón, en el día a día, pero en el que está al lado también, en el que está al lado, porque todos tenemos que dar algo. La Semana Santa tiene días muy claves, que son de Jueves Santo.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir con la ayuda de la Rosa María, que es una feligresa que, entre todos...
Que ya conozco.
Empezamos por el Domingo de Ramos. Vale. ¿Cómo hay que vivirlo o cómo se vive actualmente en San Feliu?
Vale.
Los que lo viven religiosamente.
Bueno, es que los que no, no lo viven.
Bueno, viven en otra cosa, ¿no?
Vale.
Compran un traje, un palmón, una palma.
Ya.
Van.
Pero Dios también actúa en esas cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, yo tengo fe de que Dios actúa a veces de forma indirecta, pero actúa.
Com ho veus tu, Rosalía?
Bé, jo veig que sempre el del vestit i la palma ha sigut sempre, perquè jo tinc les meves filles ja tenen la vora alguna a la vora de 50 anys i també era la il·lusió d'anar a la palma i d'anar al vestit i de tot això. Això no treu que doncs tinguis un sentit, doncs, perquè vius el que vols viure. O sigui, no es tracta solament d'això. La Setmana Santa, la persona que la sent, la viu com ella la vol viure, no com li imposen. Per tant, què és el que ha canviat? Que la gent, el que hi va, és perquè la vol viure així, i el que no hi va, però és que va a vacances, va a altres coses molt respectables, però, clar, viu la que ell vol viure. Llavors... No sé què és...
Bueno, ja hem viscut el diumenge de Rams, no?
Sí.
Deixem-ho aquí?
Sí.
Ja l'hem viscut. Va. Bé. Vinga. Llavors, com comencem? El dimecres o el dijous?
Lunes, martes i miércoles són dies de silenci.
Podria el dimarts amb la confusió comunitària, no?
Exacto. El martes també se celebró la confesión comunitaria, y es muy importante. Poca gente, pero no importa. A la iglesia va el que quiere. Va el que quiere. Y entonces la confesión es reconocer que somos pecadores y reconocer que tenemos la grandeza de ir a buscar el perdón en Jesús. Y eso lo hicimos ayer, anoche.
Y, bueno, ya estamos en paz.
Ya estamos en paz.
Ya hemos confesado, ya estamos en paz. El jueves, ¿no?
Ahora estamos en el jueves.
O el miércoles nada, no.
El miércoles es día de silencio.
Día de silencio, vale.
Bueno,
silencio. Ya nos conviene.
Va. Día de unirse un poquitito a ese silencio de Dios que muchas veces está muy en silencio porque no lo damos, no lo buscamos y está muy como escondido, pero está dentro de nosotros, ¿eh? Jesús está dentro de nosotros, pero lo hacemos en silencio.
Bé, a veure, quan el dimarts del dia de la confessió comunitària, és cert que cada vegada hi ha menys gent, seria una tonteria dir que no, perquè és evident. Però també, a veure, també hi ha l'oportunitat de que el que vol fer la confessió doncs, personal la pot fer, que de fer la confessió comunitària serveix a tothom perquè no la facis personal si no vols, és optativa. Però clar, la gent que hi va en general, jo dic que hi anem, doncs en general doncs es confessa particularment. Però comunitària, per mi, si no m'equivoco, vol dir de tota la comunitat. O sigui, si no, no cal, vull dir, no és que no calgui anar personalment, és optativa, eh? Vull dir, una mica aclarir això, perquè a vegades hi ha gent, que jo he trobat gent que a vegades diu no, si anem a la comunitària, perquè llavors ens hem de confessar personalment? Dic, per què vols? Perquè no... A l'hermana que m'ho digui.
Bueno, la verdad es que es importante el acercarse al confesor, al sacerdote, sea quien sea. Y está bien ahora, si no quieres ir, pues bueno, es optativo, pero está mejor ir a recibir la solución. Porque Jesús dijo, a quienes perdonáis los pecados les serán perdonados. Por lo tanto, la iglesia, los sacerdotes tienen esta potestad de perdonar los pecados. En nombre de Dios, en nombre de Jesús, ¿eh? Ellos no, en nombre de Jesús. Y esta potestad se lo da la iglesia.
Bueno, ya, el tiempo,
por lo tanto,
el
es
tiempo
importante
lo tenemos, ya lo sabes que tenemos cortito. Vamos al jueves.
Perdó, només un segon, eh?
Digues.
Que sí, que estic d'acord que és important, però que la solució també es dona comunitàriament, no es dona personalment. Vull dir, per aclarir, perquè és que llavors la gent va una mica perduts. O sigui, l'absolució també es dona en els que no van a fer la confessió personal. No, jo no ho defenso perquè ell no hi vagin, eh? Senzillament per aclarir, perquè a vegades hi ha algú que va una mica perdut.
També se da la solució, sí, en general, també se puede. Bien, el Jueves Santo es un día, para mí, casi el no el más importante, porque hay otros, por ejemplo, cuando murió Jesús. Es muy importante porque aquí instituyó el sacramento de la Eucaristía. Se llama el Día del Amor, el Día de la Fraternidad, el Día de la Amistad, pero sobre todo el Día del Amor, porque nos recuerda la última cena de Jesús. El Jueves Santo nos recuerda la última cena de Jesús y es cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Bueno, y es también termina el Jueves Santo con la Iglesia, con la... ¿cómo se dice esto? El monumento, que también hay esta costumbre de ir a visitar monumentos. Bueno, la fe cristiana nos lleva a estas cosas de visitar monumentos, que está bien, y yo hago una invitación a todos los que quieren y pueden y tengan ganas de visitar monumento aquí en San Feliu, porque estás un minuto, dos minutos, tres minutos interiormente donde Dios te escucha, Jesús te escucha, y es importante, porque si solamente entramos a la iglesia y no cerramos los ojos para que abiertamente escuchemos a Dios que nos habla, es importante. Por lo tanto, yo hago una invitación a todos los que puedan ir.
Bueno, ya hemos visitado el monumento, vamos al viernes.
Vale, el viernes...
A ver, yo del jueves pienso lo mismo que penso el mateix que la germana, que sí, que és, per mi és un dia emocionant i important de l'Eucaristia, de la institució de l'Eucaristia. És important, no el més important, eh? Per mi el més important la Pasqua, per damunt de tot. Per damunt de tot, per si no hi hagués resurrecció, què seria tota la Pasqua, tota la Setmana Santa. Per mi la Pasqua és el més important de tot. Però ja hi arribarem, no? Ja hi arribarem. Vinga, molt bé.
El Divendres Sant és el dia en què Jesús va morir a la creu i se celebra l'adoració de la creu. Se celebra, se cree que fue más o menos a las 3 de la tarde, dicen. Pero esto se dicen porque de los que han escrito eso no estábamos allá ninguno. Entonces, para los cristianos, el día del Viernes Santo es un día, bueno, todos los días son sagrados de la Semana Santa, pero es un día muy importante porque el asistir a la celebración de la pasión de Jesús y la adoración de la cruz, que es el centro en este caso, no es importante, sino es sumamente importante, es clave, es central, porque el Viernes Santo es cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recibe mi alma, recibe, todo está consumado. Y es una invitación a que vayamos todos el viernes a celebrar el día de la pasión con Jesús. Jesús, los cristianos, la acompañamos asistiendo a ese acto. Que aquí es bastante, aquí en San Feliu va bastante gente. Pero ir así con estas ganas de como aquel que tiene hambre y necesita comer. Necesitamos tener más hambre de Dios.
Sí, el Divendres Sant, exactament, és que esclar, estem en el mateix barco. Per tant, el que pensa ella, jo també ho visc, que com a practicant ho visc, però sempre amb el mateix, que és importantíssim, és l'enterrament del nostre Senyor, de Jesucrist, però sempre hi ha esperant la Pasqua. Vull dir que no seria important si no hi hagués la Pasqua, seria diferent. Jo sí, estic d'acord amb el que diu ella.
Ara el que ha canviat de la meva joventut és que el dissabte era el dissabte de glòria, ara el dissabte no és el dissabte de glòria, no, és el diumenge.
És el diumenge, sí.
El dissabte què passa?
El sábado es un día de espera. Nosotros los religiosos, los que vivimos ya esta experiencia más, es un día de espera. Pero es una espera de la gloria, no es una espera vacía. Es una espera de la gloria porque... Claro, sin la Pascua, sin la resurrección, la Semana Santa no tendría sentido. Entonces, el celebrar todos los pasos es como ir en un camino que está la gran esperanza, que es la resurrección. Que es la resurrección. Y el sábado es la espera y el asistir a los oficios del domingo, de la Pascua ya, de la Pascua del sábado, es como decir: Señor, te tenemos nuevamente, no nos has dejado. Y eso ahí, para los que tienen problemas, para los que sufren, para los que no tienen fe o lo tienen débil, para los que no son felices y los que buscan la felicidad, el día del domingo, por favor, ir a misa. Y con los ojos cerrados cuando vayáis a comulgar. ¿Por qué? Porque es un acto de interiorización para decir: Señor, creo en ti, porque tú estás aquí, porque no nos has dejado y porque sigues cerca de nosotros. Porque es el triunfo de la vida. La resurrección es el triunfo de la vida. Es el triunfo del valor más grande, que es Dios, que es Jesús.
Bien, la Pascua... anys enrere se celebrava, bueno, era a les 12 de la nit. Després va passar a les 10 per motius, doncs, perquè potser hi assistís més gent, fos més còmode, a vegades, doncs, si volien anar-hi alguns nens, que no petits, perquè petits, no és una festa per anar-hi nens petits, però en la vella pasqual es fa moltes celebracions de batejos, vull dir, inclús hi ha gent que ha pres la primera comunió. Em penso que aquest any hi ha una nena, la Sònia, la de Jaime, bueno, el cognom primer no el sé, dispenseu-me, però sé que fa la comunió. Clar, és una festa que es presta per entrar gent en la nova comunitat i que la comunitat, doncs, ens alegrem de que hi entrin, tant si els bategen com si fan la primera comunió. es va fer per, suposo, perquè en aquell temps potser era de la pastoral, no em recordo gaire, però era per això, perquè hi pogués participar la gent que era més petita i que no s'adormissin i que, tot això, no? Però pràcticament serien a les 12 de la nit per poder ser la Pasqua.
Sí, si però, no, per, és el dissabte. Per Nadal també passa el mateix.
Va ser el mateix, és que va ser el mateix,
eh? Va ser la mateixa idea.
Va ser el mateix, l'idea era aquesta, però teòricament és el dia de Pasqua, és el diumenge. Sí. Eh? Encara que s'acabi la missa a les 12 de la nit, no, comença després.
Però, i la Mona, com ho veu, germana?
La Mona, pues, és un compartir la família de l'alegria. L'alegria no de, que la, de la Mona, sinó l'alegria de que Jesús està presente. Eso es importante. Y una invitación a todos los de la Mona para que vean en la Mona l'alegria de compartir en família, però l'alegria de que Jesús està resucitado, de que Jesús està cerca de nosotros, està con nosotros, con, cerca no, con nosotros, y camina con nosotros.
Hermana, ens ho explica molt bé, això, eh? Vostè ho sent, això ho diu. Jo m'agradaria saber d'aquelles setmanes que vam parlar a l'altre programa dels anys 40-50, amb ara que hi ha hagut aquest canvi, com el veuen, aquest canvi? Ha sigut per bé o per malament, o qui ha tingut la culpa d'aquest canvi?
Mire, yo en estos años no vivía, todavía no había nacido, pero hay cambios que van a mejor según para quiénes. Hay cambios que se han debilitado la fe. Se ha perdido el valor de la trascendencia, es decir, de buscar el valor de Dios, el valor del más allá que existe, ante las dificultades. Esa es la trascendencia. No estamos acostumbrados a buscar la trascendencia. Cuando hay un muerto, hay gente que se desespera. Es normal que se sienta. Jesús también lloró cuando se murió su amigo, el Lázaro. Pero ahí no queda todo, la muerte no queda todo ahí. Igual que Jesús resucitó, resucitamos nosotros. Yo, por ejemplo, mi madre, hace poquito que murió, unos 4 años, yo la vivo cerca, la vivo dentro, la siento dentro, porque mi madre no está viva. Hemos resucitado todos, todos los muertos han resucitado, señores, todos, porque Jesús tiene tanta fuerza que cuando con su resurrección se los llevó a todos y nos va a llevar a todos, afortunadamente.
Bé, germana i Rosa Maria, moltes gràcies, perquè ens heu fet viure la Setmana Santa tal com els que creiem l'hauríem o la vivim. Germana, doni moltes unes abraçades i petons a aquelles iaies que té i aquells avis, vale, que els cuida tan bé. Sí. Suposo que deu tenir la mona encarregada ja pels avis, no?
Sí.
Si venim ens donen trosset.
Vale, vale. Si vienen se lo damos.
Vale, un trosset, eh?
Sí.
Vale. No, vindrem amb els de la Coral de la Poncella, que vindran a cantar, no?
Ah, sí, sí,
pues
sí.
Ja vindrem,
a les 10 o 10 i quart.
Hermana, és un gust poder-la escoltar.
Muy bien. Cuando quieran, ya saben, yo materia dispuesta. Y siempre que pueda yo ser transmisora de este valor que se llama Jesús, es importante.
Moltes gràcies. Un mica de música?
Bueno, i doncs jo que he assistit quasi bé a una classe catequètica. O sigui que la germana aquí ens ha donat una classe catequètica i li agraïm moltíssim. Sempre és bo sentir-ho, els que hi creiem. I els que no hi creiem, no hi creuen, tampoc no va malament, eh? Bon, també es posa bé.
Per tothom.
Bé, jo tu també, Maria Rosa.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Bé, bona tarda a tothom, m'incorporo ara mateix al programa. I en aquest moment us presento a la Maria José Caldentei, que ha vingut, com sempre, a parlar-nos de llibres, tenint en compte que ara estem molt a prop ja de Sant Jordi, i em sembla que ens has fet una tria fantàstica de coses suggerents per poder fer.
Doncs pues espero que sigui així. Bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Doncs, aviam, sí, parlarem de llibres, evidentment, recomanarem alguns títols. Vull remarcar que recomanaré, en principi, bastantes novetats, els llibres que són novetat. Això no vol dir que no hi hagi llibres que val molt la pena llegir-los, comprar-los també, evidentment, o llegir-los de la biblioteca, que hi ha moltíssims llibres clàssics que valdria la pena anar recordant. Però bé, ara el que toca potser per Sant Jordi és recomanar novetats, i dintre d'això doncs, n'he seleccionat unes quantes. Ho he classificat en llibres de ficció, diguem-ne novel·les. N'he separat dos que són d'autors catalans. Una és la Cari Santos, que editat per Planeta va guanyar el Premi Ramon Llull del 2014 i es diu Desig de xocolata. Desig de xocolata és la història de tres dones enllaçades en el temps per la seva passió per la xocolata. I el fil conductor, que és que totes tres, en un moment donat de la seva vida, van tindre una xocolatera de porcellana, i aquest és el fil, res més que el fil. Perquè la primera història és la de una dona que es diu Sara i és al segle XVIII. Aleshores explica la història d'aquesta senyora, que bueno, és una història d'amor, d'un triangle amorós més aviat, però alhora el retrat reflecteix l'època artesanal de l'elaboració de la xocolata. I també remarcar que en aquell, dintre del que és la xocolata i la persona, aquesta senyora viu en un món masclista i ella és una dona que lluita contra aquest gremi format tot per homes. La segona protagonista ja és al segle XIX, és l'Aurora, que és la filla d'una criada que pensa que viu en casa d'un senyor i pensa que, evidentment, el seu lloc pues, sempre serà aquest, però, degut a una sèrie de circumstàncies, passa al món dels rics. I en quant a la xocolata, és el moment en què l'elaboració de la xocolata perd tot el que és el seu caràcter artesanal i a Catalunya, que és on està centrada l'acció, forma part ja de l'època industrial. I la tercera història ja és al segle XX, és la Mariana, una noia jove, i la xocolata ja és la sofisticació, totes aquestes xocolates que tenen tantíssimes coses. És a dir, és un recorregut per la història de la xocolata i al mateix temps un recorregut social. És una novel·la molt entretinguda i crec que val la pena recomanar-la. Una altra novel·la també d'un autor català és el Rafael Nadal, sí. Qui va llegir Quan érem feliços i li va agradar. Doncs ara podria llegir Quan en dèiem xampany. Quan en dèiem xampany parla d'un avantpassat seu, el Rafael, que és el Francisco Oller, que abandona Cassà de la Selva i se'n va cap a França a fer fortuna. I acaba fent una indústria de taps de suro a Reims, que és el cor de la xampanya francesa. Sí. Llavors, allà té quatre fills i a través d'aquests quatre fills vivim el que és una saga familiar. Aquesta saga familiar, pues, recorrerem amb ells la Primera Guerra Mundial, el crac del 29, la persecució nazi als jueus, la Guerra Civil Espanyola, la postguerra, i la prosa és rica, és evocadora, és molt senzilla, per tant, un llibre molt amè i per tothom. Hi ha no d'autors catalans i un llibre que es pot aconseguir tant en castellà, es pot llegir tant en castellà com en català, seria L'analfabeta que va salvar un país. Aquest llibre és del Jonas Johansson, sí. Que és autor de L'avi de 100 anys que va escapar per la finestra, que va fugir per la finestra.
Sí, sí, sí.
Si el vau disfrutar, com jo, que vaig riure moltíssim amb aquest llibre, pues aquest és del mateix estil. Eh? Mm-hmm. En aquest cas, és una nena africana, que es diu Nombeko, que viu en un gueto, però que li encanten i encanten les matemàtiques. Ah. I ella neteja latrines i està destinada, pues, a ser una pobra desgraciada, però no. No, perquè la seva afició per les matemàtiques, pues, la porten a l'altra banda del món, a conèixer de sectors del Vietnam, agents del Mossad, bueno, tota una sèrie d'activistes i de persones que, bueno, que ens faran riure, que ens entretindran i que la portaran, pues, on mai sembla que hagués pogut arribar.
Molt bé.
Un llibre per riure. Més llibres.
Més llibres.
Vinga.
Endavant.
La lladra dels llibres. La lladra dels llibres és un...
Perdona, d'aquest és el que s'està fent ara una
sí,
pel·lícula.
Una pel·lícula, sembla, eh? Sí. La lladra dels llibres, o La ladrona de los libros, també està en castellà, del Marcus Zusak. Aquesta novel·la és centrada a la Segona Guerra Mundial i a Alemanya, però jo diria que no és una història més de les que ja hem llegit sobre els nazis i tot això. És una nena, és l'història d'una nena que li agrada tant llegir que de fet se salva de... Bueno, se salva, sí, s'evadeix de l'horror de la guerra, de lo malament que ho està passant. Ella ha de ser adoptada per uns altres pares, una altra família, perquè la seva família... Bueno, no la pot ni mantenir, i el seu germà mor, en fi, una sèrie de desgràcies que fan que la nena vagi per amb una família, el pare de la qual és molt bo i és molt, molt humà, i l'ensenya a llegir, també l'ajuda, tenen amagat, no són pronazis aquesta família, són alemans, però no són pronazis, tot el contrari, tenen amagat un jueu, el jueu també és molt carinyós amb la nena, i llavors la nena li agrada tant llegir que arriba a robar llibres. No? Per això es diu la lladra de llibres. I de fet se salva, diguem-ne, se salva de tots els horrors gràcies als llibres.
Molt bé.
També, i per acabar, el que són els llibres de ficció que es poden llegir en català, també català i castellà, m'agradaria recomanar un llibre que es diu L'increïble viatge del fakir que es va quedar atrapat en un armari de l'IKEA. El títol ja és divertit. És del Romain Puertolas, que és francès, mig francès català, sí. Editat per Grijalbo, i aquest explica una història molt divertida, que són totes les peripècies d'un fakir hindú que va a París, pagat per una recol·lecta que ha fet en el seu poble, va a París per anar a l'IKEA a comprar un llit de 15.000 claus. I arriba, i té l'endemà ja de tornar, perquè només ha d'anar a l'IKEA a comprar el llit, i arriba amb un bitllet de 100 euros, fals, evident, perquè és un estafador, i només fotocopiat per un costat. Sí, l'altre no se li ha acudit de fer-ho per les dues bandes. Però és igual, a més el porta enganxat amb una goma, de tal manera que el dona, despista la gent que li ha donat, i, clic, i el torna a estirar. Llavors, quan arriba a l'IKEA, queda bueno, al·lucinat de tot el que veu. I clar, decideix que allà hi ha molts llits, que allà hi ha moltes coses, però s'amaga sota un llit i quan tanca l'IKEA, doncs ja és l'amo de l'IKEA, se'n va al bar i agafa menjar, dina allà amb un gran menjador, després es posa a dormir, i amb aquest sent soroll de gent que s'acosta, i clar, li agafa la por, doncs ai, 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 ara què em faran? I s'amaga dintre un armari. El que passa és que la gent que està sentint són els encarregats de recollir una sèrie de mobles que s'han d'endur cap a Anglaterra, entre els quals, evidentment, l'armari on ell s'ha tancat.
O sigui, la diversió assegurada.
La diversió està assegurada.
Un incís. Aquest escriptor no ha anat mai a l'IKEA, perquè no venen armaris muntats. Te'ls has de muntar tu.
No, però els demostra, és demostra, és demostra. Aquest és demostra, sí, demostra sí que en tenen.
Hi ha un rumor que diu que és més fàcil sortir de les drogues que d'IKEA.
Sí. Bé, la qüestió és que aquesta és la part divertida, hi ha una part també humana, una part de denúncia, però de denúncia simpàtica, perquè tot el llibre està fet per riure, que és el tema de la immigració. Perquè, bueno, llavors ell, amb aquestes peripècies que continuen, ells només al principi, es troben amb immigrants i coneixes, pues, els seus desitjos, el per què tenen tantes ganes d'arribar a el que ells diuen los países bonitos, els països macos, que són Europa. Però, bueno, que és per riure, o sigui, no enfoca tota la part dolenta del tema. I bé, i amb això acabaríem els llibres que jo recomanaria que es poden llegir en català, alguns no d'autors catalans, com hem dit. En castellà voldria recomanar un, i és Les tres bodes de Manolita, de l'Almudena Grandes. Ja vam parlar en aquest programa del lector de Julio Verne.
Que, per cert, sapigueu que m'ha agradat moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Sí. Doncs, ara tenim... no és la continuació de la història, perquè el tema és el mateix, és la postguerra, i és un enfoc diferent de la postguerra, un enfoc, jo diria, molt humà, molt personal, i no és la continuació de la història del nen que vam trobar. Aquí, en aquest cas, estem a Madrid... Estem a Madrid i la Manolita doncs, és una noia de 18 anys que es vol casar, però bueno, que té la mare a la presó, el pare mort, la mare a la presó, un germà que està amagat, en fi, tota una sèrie de desgràcies. I bueno, i el que ens explica aquí la Modena Grande són tots els anys de pobresa, de desolació, de que la gent... Doncs, la Manolita ja hagués volgut casar-se amb, però s'ha de casar amb qui pot, no amb qui vol, no? Mm-hmm. I bé, tota aquesta denúncia, però també el que explica és tota l'amistat i els llaços que s'afermen i refermen entre tota la gent, per exemple, que fa la cua a la presó per anar a veure els familiars que estan represaliats per la guerra, no? Mm-hmm. Tota aquesta ajuda entre ells, la solidaritat, la germandat, aquest és el tema principal d'aquesta obra. Totalment recomanable, segur, com totes les de l'Almudena. Bé, i per dir algú, si a algú no li agrada la novel·la però li agrada llegir, doncs a mi m'agradaria esmentar Si Beethoven pogués escoltar-me, que és del Ramon Gené, que és un apassionat. El Ramon Gené és un apassionat de la música, i aquest llibre doncs, explica tota la seva passió, la música, d'una manera molt amena i totalment recomanable, tant per algú que li agradi la música com per algú que estigui començant, iniciant-se en mons de la música, que sigui simpatitzant, per acabar-lo de ficar dintre del món. Doncs és un llibre molt, molt bonic i molt, molt recomanable. I per acabar, potser recomanaria... Les ulleres de la felicitat, del Rafael Santandreu, que és un psicòleg, i d'una manera molt planera, ell té els mètodes, explica el mètode de la psicologia cognitiva, que ens ensenya a gaudir del que tenim, a adonar-nos de que tenim moltíssim. Fins i tot els que estan patint, evidentment, hi haurà gent que no, però els que... estan patint que no tenen tant com tenien fa uns anys, que seguim tenint moltíssimes coses i que hem d'aprendre pues, a gaudir de les que tenim. I també a gaudir de la gent que ens envolta, a gaudir de la vida sense enfadar-se, i dius, bueno, com puc no enfadar-me? I la seva teoria, per acabar ràpid, és de si t'insulten, pues no t'enfadis, perquè no ofèn qui vol, sinó qui pot.
Molt bé.
Jo ho he escoltat molt atentament. També vaig llegir, però com que deu ser problema meu, que no tinc gaire memòria, vaig llegir a la biblioteca, va recomanar un escritor molts llibres, però deu ser que no me'n recordo. Però em sembla que no em va recomanar cap dels que has recomanat tu.
Sí, sí. N'hi ha dos. N'hi ha dos que sí que
s'han... Bueno, menys mal, sí. dos.
N'hi ha dos que sí.
Qui té més categoria?
No, tots tenim molta categoria.
No,
l'Ona
Codinenca, passa... el nostre programa, o l'escriptor...
No, que passa que els llibres és com tot. Sí. Cadascú té la seva pròpia tendència, cadascú té els seus gustos, i no tothom, per sort, no tots pensem igual. Llavors hi ha també llibres per gent gran, llibres per gent de mitjana edat, llibres per nens, llibres per amants de la música, llibres per amants de lo policiac. Per sort, hi ha de tot, com en botica, que es diu en castellà.
O en la vinya del senyor.
Exactament.
A mi, si em deixeu un minut més, m'agradaria recomanar a la gent que, a part d'aquests llibres que, com he dit i recalcat, són novetat, que no ens oblidem de Victus, si encara no l'hem llegit, que no ens oblidem del lector de Julio Verne de l'Almudena Grandes, del Circo Máximo del Santiago Posteguillo, del Dispara, jo ja sóc mort de la Julia Navarro, o d'un clàssic com ara Adreça desconeguda,
exactament,
que en parlàvem abans, que sí. Allò és un gran
és un gran llibre, eh? I es llegeix molt ràpid i molt
bé. I jo volia fer una altra recomanació, que no comprin masses llibres i que escoltin la ràdio, que escoltin una codinenca també.
Que ho facin tot, que ho facin
ja tens
tot.
Per tot. Ja tens per tot.
Doncs parlant de música, posem música.
A continuació parlarem del desenllaç que hi ha hagut després d'un llarg litigi del tema de la Roca Village, que ara podran obrir els diumenges i festius. Doncs es veu que la Generalitat els ha declarat, en el poble de la Roca, poble turístic. A Sant Feliu aquest tema del poble turístic ja fa molts anys que ho tenim i oficialment aquesta denominació ens permet obrir a les botigues i els comerços els diumenges. Llavors, com que el nostre director en el seu moment hi va intervenir poc o molt, perquè tots ja sabeu que és comerciant, i era part interessada en el tema, doncs avui parlarem amb l'Isidre Jové i amb tots els que ens acompanyen del tema què representa econòmicament el fet de poder obrir els diumenges i quina opinió mereix el fet de que el comerç doncs, pugui tenir això d'obrir els dies festius.
Bé, a Sant Feliu es pot obrir els diumenges gràcies al Joan de Can Badró, que era el president de la Unió de Botiguers. Però, esclar, resulta ser que jo me'n vaig entrar, perquè en aquells temps jo venia a mobles, que els fabricants de la Garriga tenien també botigues i estaven desesperats perquè la Generalitat els empaitava, els amenaçava en posar-los muntes perquè no els deixava obrir els diumenges, perquè els comerciants de Barcelona es havien revoltat. I llavors van venir a la Sénia, que era un poble que vivien pràcticament de les fàbriques de mobles i que també tenien botigues, i la cosa es va anar complicant. I llavors jo vaig dir a la Unió de Botigues, escolteu, que això van mal dades, i alguns van dir, home, hem obert tota la vida, no ens faran tancar els diumenges, i no s'ho creien. Però al final els vaig convèncer, van anar a l'Ajuntament, l'Ajuntament ho va demanar oficialment i la Generalitat va contestar cap d'un temps que ni hablar del peluquín, que Sant Feliu no es podria els diumenges. I van dir, doncs continuem obrint, dic, que ens fumaran cada garrotada, que ja ho veureu. I llavors vaig convèncer en el Joan de Can Madró, el Vilanova, i va estar passant un any anant quasi cada setmana a Barcelona i anant intentant, i diu, és que no en surto, dic, mira, com que hi ha aquest poble i aquest altre que ho han fet, preguntem com ho han fet, que poden obrir els diumenges, va dir, és que són pobles turístics. I va anar amb una, hi ha dues associacions a Catalunya, a Barcelona sobretot, de comerciants, i es vam afiliar a aquella amb aquells comerciants, i que ells ens van fer tota la paperassa. Però si no hagués sigut el Joan Vilanova, no ens en sortíem. I va esmerçar moltes hores. I vam aconseguir obrir els diumenges. I ara que es pot obrir els diumenges, resulta que si passeges per Sant Feliu els diumenges, només obren les carnisseries i els paquistanis, els xinos, i poca gent més.
Bé, però com a mínim saben que poden fer-ho si volen.
Sí, sí,
o sigui que
sí,
està
sí.
Bé, és una
opció. Sí, sí. I això, els de la Roca els hi ha costat sang i llàgrimes i sudor, poder obrir. Perquè, esclar, és molt important. Bé, bueno, doncs, aviam, com ho veieu això d'obrir els diumenges? S'ha d'obrir els diumenges o no s'ha d'obrir els diumenges?
Jo crec que la llibertat de comerç és el que s'ha de defendre. Tu acabes de dir una cosa, us va costar tindre l'autorització per obrir i ara resulta que no tothom obre. Perquè al final és el mercat el que mana, no mana la llei o no mana la protecció als vots. Perquè com veieu, el sector minorista català, que està composat de botiguetes, familiars, del pare, la mare, la iaia, tot molt familiar, tot molt recollit, és un niu de vots que s'ha de cuidar. I per cuidar-lo és no pensar en el consumidor, però pensar en ells, que no tinguin que contractar ningú, que facin el cap de setmana de festa, que tanquin a les 7 i el consumidor pues, que es foti. I és un error. el mercat és el que mana. I me'n vaig a Barcelona i tothom estarà d'acord de que estem desembarcant 20.000 nord-americans baixant d'aquests vaixells que tant enfardem i que Catalunya està rebent i Barcelona, i es troben les botigues tancades. I que es trobin una merceria tancada, doncs, d'acord. O que es trobin no sé què, d'acord. Però que es trobin al Passeig de Gràcia, en les grans marques, en els grans IVAs que es cobren de tota aquesta mercancia, tancat, és un absurd. I total, perquè en origen la llei era molt sensible en aquest niu de bots de petits comerciants, que en el fons ja tenien una miqueta de raó de dir, home, és que el negoci no don per tant perquè no puc contractar un empleat perquè la seguretat social, el sou, bla, 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 bla. I si en aquell moment tenien raó, ara ja no la tenen tanta. Hi ha una sèrie de nous contractes que apareixen per hores, per jornades, mitja jornada, que afavoreixen molt tindre horari ampli, tindre possibilitat d'obrir quan el mercat vol, i això és el que tindrien que fer. Per tant, la Roca jo diria que ha perdut calés, no és que els guanyi ara, han estat perdent molts. Quantes roques s'han perdut? Quants empleus nous no tenim perquè ha hagut aquesta mirada tan curta sobre els comerços? En el món, ja no vull posar el cas de Nova York, que és 24 hores, 365 dies a l'any, pots tenir obert el teu negoci tant en quant tinguis clients, i molts ho fan. O me'n vaig, pues, a Suècia, inclús a Alemanya, que fan uns horaris peculiars, que la gent que treballa fins a les 7 de la tarda troba les botigues obertes fins a les 10 de la nit, que ja en dissabtes pots anar a comprar, que els diumenges pots anar a comprar, i és el mercat qui ho diu. Per tant, la meva opinió és que, una vegada més, Catalunya, i dic Catalunya perquè té les competències, tindria que donar un pas endavant. Madrid ja ho està pensant, en obrir el mercat 24 hores.
El que passa que potser llavors, pregunto, jo no ho sé, però la legislació contempla com fer contractes de la gent que hi treballa, que no hi hagi una superexplotació. Perquè, clar,
són dos temes diferents.
Clar,
la sobreexplotació...
Hauria d'anar potser... Pregunto, jo no
sé. Sí, això depèn de l'ètica de l'empleador i de la força del que busca treball. Vull dir, a veure, sempre i a tot arreu hi ha gent dolenta que utilitza malament i amb males arts la llei. Però jo diria que això no condemna el que això sorgeixi, de que té que haver una llibertat d'horaris i que el mercat imposi la seva realitat. I la realitat serà de que uns voldran obrir, uns altres no. Però el que farem serà normalitzar la vida. No es pot fer una vida a cop de decret. S'ha acabat.
No, clar.
Això, quan vivia aquell senyor de que tothom en parla, tot anava així. Avui en dia la llibertat també ha d'arribar al mercat.
Bé, jo voldria afegir-hi que quan vivia aquest senyor que tothom en parla, llavors jo era jove, tenim la botiga molt més petita i darrere la botiga teníem el menjador. I llavors la meva mare i el meu pare obrien a les 8 o quarts de 9 del matí i no es tancava fins a les 10 o les 11 del vespre. Dinant, si entrava algú, el sentíem. O sigui, estava obert 24, 14 o 15 hores. Llavors, sí, clar, era un esclavatge, però com que vivíem allà, no? Doncs ja hi estàvem acostumats. I llavors la gent pregunta, i per què ho fa que Sant Feliu? S'obri els dimarts. Ai, carai, que tot. Ai, tanca el dimarts. Si molts pobles tanquen el dilluns. Pues és molt senzill. No es tancava mai. No es tancava. I un dia els carnissers van dir, és que això és no tancar mai, i com que el dimarts hi havia els berenjans i els hi portaven a l'hivern els paquets de la carn i les botifarres, el dilluns aniria molt bé preparar els paquets. Tanquem el dilluns i el dimarts anaven a Barcelona a portar els paquets. I llavors van començar, a casa meva van dir, doncs podíem tancar també el dimarts, i vam tancar el dimarts, i va ser una pluja que es van afegir gent tancant el dimarts. Aquest és el motiu, que es tingués el dimarts.
Nosaltres, perquè representem una miqueta les costums del passat, els que estem aquí. Però jo miro el jovent d'ara, inclús aquí a Sant Feliu, vull dir, hi ha la botiga d'informàtica. aquell noi tanca i obre quan vol. Però,
el dimarts està obert.
Sí, el dimarts està obert i a lo millor el diumenge, si li, el busques, el trobes. Mm-hmm. Però fixa't, i poso aquest exemple perquè d'alguna forma últimament li tinc que necessitar per la instal·lació de les meves coses a casa. De que ell preu servei i horari, punt. I l'horari quan el client vol. Mm-hmm. Vull dir, i aquest concepte és el que es anirà imposant. Nosaltres som hereus d'un costum. Per què aquí el dimarts i tots? Perquè el primer carnisseria que obri el dimarts, veurem que més carnisseries obriran el dimarts. I arribaran un dia que s'assentaran i diran tu dimarts, tu dimecres i tu dijous. No ens fotem, perquè al mercat, el dimarts, hi ha molta gent que vol coses, sí, sí, i que no se n'han recordat.
I que ens n'anem a llavors al poble del costat a comprar.
I que ens n'anem, i jo, sí, sí, nosaltres ho fem.
Sí, perquè el dimarts queda molt mort Sant Feliu. Més mort.
Bueno, és un costum que a poc ja anirà desapareixent.
Això que diu el Lluís de tenir la botiga oberta les 24 hores del dia, jo també m'hi havia trobat, com que vivíem allà abans, inclús em havia trobat, és que és gros, un dia que vaig anar a Barcelona, me'n recordo amb la meva senyora, vam anar a Barcelona a veure un espectacle, i arribant, que eren a 2:45 de la nit, doncs deixo el cotxe allà per obrir la porta i se'm presenta un client que vingui a buscar aquelles fotos de carnet, tan natural com si fos, vull dir, les dues del migdia. Abans era així, era un altre així, de poble. Això les ciutats no ho feien. Jo inclús anava a sopar, vivíem allà, i em venia, em trucaven a la porta, Pere, que ens daràs un carret, és que em daran una festa ara, què havies de fer? No ho vull fer. Era així, és la situació.
Era,
ja et dic que era. Ara ja ha canviat.
Ara ja no. Ara ja
canviat. Va, encara... no, perquè de carrets ja no en compren, eh?
No, bueno, jo llavors sí que em venia.
Però encara queda aquella por dels comerciants com una cosa tàbiga de dir... Ai, és que si no tanquem tots, se m'emportarà clientela. Per tant, sí, tinc que forçar que tots tanquem a les 7. Mm. I en comunitats petites com aquesta, això sembla inamovible. En més grans, o ciutats, o pobles molt més grans, perd el sentit. També el consumidor se l'ha d'ensenyar a dir, home, no vagis a buscar un carret un diumenge a les 10 del matí perquè està tancat. Però bé, parlem del mercat. El mercat té que ser obert, sí, sí, i liberal. I fixeu-vos una cosa, hi ha un denominador que està passant ara, succeint, de supermercats en mans de gent asiàtica, siguin pakistanis o xinos, inclús bars de xinos, que l'únic element diferenciador en nosaltres, a part de que la qualitat és bastant deficient, és que estan disposats a sacrificar horaris.
Sí.
I s'estan quedant en el negoci.
Sí, sí.
Però que per evitar això no és obligar a tancar tots els bars o tots els supermercats a les 5:30 de la tarda, és donar el servei i donar la qualitat i el preu necessària perquè aquest xino o pakistaní tingui que espavilar.
No, i que a veure,
perquè no espavila, el que aprofita és que els altres tancaran a les 7
i que tothom tingui la llibertat d'obrir quan li convingui. Això
el mercat mana.
Sí, sí, tant.
Bé, com que ens hem anat cap enrere dels carrets, que ja no corren de carrets, oi?
No, ara
la Mercè no sé què ens vol dir.
Ah, sí, no, jo us volia comentar.
Carrets de fotografia.
Sí.
Fotografia sense carrets, eh? Però quan la van tirar hi havia carrets, aquestes,
sí,
fotos.
Jo volia comentar que, bueno, suposo que la gent ja ho sap, que el divendres passat es va fer una projecció de fotografies que són patrimoni en aquest moment del Museu Municipal i que són de la col·lecció del senyor Viladomat. Són fotografies van des de l'any 39 fins a 1957 i, a més, voldria remarcar que em va sorprendre moltíssim la qualitat dels retrats d'aquest senyor. Sí, les fotografies són boniques en el sentit, doncs, de que són històriques, ensenyen Sant Feliu en el seu moment i està molt bé, però potser el meravellós per mi va ser descobrir que teníem un senyor que feia fotografies tan maques, tan precioses, sobretot retrats personals, que per mi és la part més difícil de fer una foto. Captar d'aquella persona la bellesa, la serenor, el bon fer, és una sensació molt especial i a mi em va encantar. No sé si... Jo sí. Em sembla que us va costar una miqueta de trobar, va ser una mica...
Sí, aviam, un moment, jo voldria que el Pere Fonseré que és el que va ser un dels protagonistes primers, llavors el Pere va ser el que ho va posar en solfa, ens expliqués d'on van sortir aquestes fotos. Pere, bon dia.
A veure, jo us puc explicar moltes coses, però a mi no em correspon. Correspon el meu cosí, el Pere Vallcorba, que és el president del museu, i van ser ells els que van captar les fotografies i les tenen al museu, les han escanejades. Jo només puc dir que la presentació aquesta que es va fer la vaig trobar minsa, la vaig trobar inadequada, perquè es va parlar poc de la família Viladomat. De la família de Viladomat s'havia d'haver parlat més. De la seva vida i els miracles de la família Viladomat. La gent... Bueno, la col·lecció Viladomat i prou. No. Això...
Vols dir que no es pretenia ensenyar aquell...
Nosaltres no preteníem això. Nosaltres preteníem ensenyar la fotografia. Demostrar que aquell senyor era un gran aficionat,
però això no va així.
Deixant estar de la família...
Això no va així. Això no va així. Això va ser un regal que us van fer. Un regal que al poble de Sant Feliu no li ha costat un duro. I, per tant, es havia d'elevar una mica més... la família, dir qui eren, d'on procedien i com va anar, doncs, com va anar la història d'aquestes fotografies.
Aviam un moment, els Viladomats no van regalar res, ho van regalar un drapaire que...
Això la gent no sap com va ser fet. Va ser una casualitat que aquests clixés vinguessin a parar aquí a Sant Feliu. El Jaume Vilardell, tots conegut, un dia va anar a pujar amb globus, si em sembla que era el cantó d'Olot, i allà dintre el globus, parlant amb allò que eren, n'hi havien d'altres, va dir, som de Sant Feliu de Codines. Hi havia un senyor que ho va sentir, oi, de Sant Feliu de Codines. Caram, jo tinc uns clixés que són de Sant Feliu de Codines. I el Jaume diu, home, caram, m'interessa molt això. I ja es varen posar d'acord, varen dar els clixés en el Jaume Vilardell, i el Jaume Vilardell ens els va dar en el museu. I al museu eren clixés, el Francesc Garriga els va escanejar un per un, que hi va haver moltes hores de feina, i varen fer una gran projecció. Sobre això que em diu el Pere, poder sí, ho admeto, però nosaltres, la nostra pretensió és que la gent pogués gaudir d'aquelles fotos. I haguéssim dit, si el senyor Viladomat, ja ho vàrem dir-ho, que era un gran aficionat a la fotografia, bueno, i el va demostrar veient aquelles fotos.
I el drapaire aquest on és, Pere? On te l'has trobat, el drapaire?
No, i ara no és moment d'explicar-vos tota la història del drapari
del senyor Viladomat. No tenim temps, tampoc, no tenim
perquè
temps.
Perquè la sé tota, si fan una pròxima projecció i m'ho demanen, jo els hi prometo que portaré escrita tota la família Viladomat des del principi, des que el senyor Viladomat era petit, fins ara que es va casar, quasi bé que tenia 70 anys. Carai. I es va casar amb la taquillera del Liceu.
Carai.
Per això ja...
Jo crec que no cal, eh? Jo crec que no cal, Pere. La família val, ens interessa les fotografies del senyor Viladomat, i és el que vam ensenyar.
I ara ens interessa despedint-se perquè ja se'ns està acabant.
S'acaba.
Sí, noi? És que quan ens ho passem tan bé, que hauríem de tenir més estona, però potser no ens aguantaria la gent, tanta estona.
No, només dir que va agradar molt aquesta projecció. Va agradar molt. Inclús ja em diuen gent si s'ha de tornar a fer. No ho sé si la farem, però vull dir que va agradar molt.
Home, jo com a aficionada a la fotografia puc dir-vos que em va agradar moltíssim, moltíssim.
La projecció va ser admirable. Això no es pot quitar ningú, no es pot treure ningú. Però hi ha uns serrells que sempre amb una projecció d'aquest tipus s'han de tenir en compte.
Molt bé,
doncs bueno, despedim-se.
Queda dit. Doncs bé, com sempre, donar-vos les gràcies a tots que ens han acompanyat avui. I gràcies. Esperar que en el proper programa puguem estar, com sempre, tan entretinguts i tan divertits. Gràcies a tots per estar aquí.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.